Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. El govern xifra en uns 26 milions el sobrecost de les exportacions de Catalunya a causa dels aranzels anunciats pels Estats Units. La consellera d'Agricultura fa una crida al consum intern de productes propis i no descarta explorar nous mercats per tal de mitigar-ne l'efecte a partir de divendres de la setmana vinent, quan entrarien en vigor. El director gerent de la promotora d'exportacions catalanes, Ramon Sant Martí, ha parlat a la xarxa sobre el resultat de la trobada. Ha insistit en que per ara s'ha actuat preventivament, per tant s'ha donat tota la informació de què es disposa al sector i s'ha traslladat la inquietud existent si la mesura de Trump tira endavant. L'escoltem.
Tothom té clar que entrar en aquesta dinàmica no hi guanya ningú. És una dinàmica que, si s'acabés produint, previsiblement Europa reaccionaria creant nous aranzels. És una cosa que ningú hi guanya. Alenteix l'economia, crea moltes incerteses. Per tant, ho veurem.
Sant Martí també ha explicat que des del departament s'intentarà obrir nous mercats i consolidar els ja existents. Anem ara cap a Sant Cugat del Vallès. L'Ajuntament ha ordenat el necessari desallotjament de la Xesca per raons de seguretat. En un comunicat, el consistori explica que s'han incomplert els requisits de seguretat, com per exemple l'apuntalament integral de l'edifici. Ens ho detallen des de Cugat Mèdia. Marc Castro, bon dia.
Bon dia. El desallotjament s'ha ordenat a través d'un decret d'alcaldia amb què insta la propietat a garantir l'estabilitat de l'edifici i evitar qualsevol despreniment i, en el pitjor dels casos, el seu enfonsament. El consistori recorda que l'immoble està abandonat des de fa més d'una dècada i que la propietat és la responsable última de la seguretat de l'edifici. Els membres del casal de joves La Xesca asseguren estar sorpresos per les presses de l'equip de govern per fer efectiu el desallotjament de l'edifici que el col·lectiu ocupa des de fa 3 anys. La membre del casal, Anna Sala, ha lamentat que el debat al respecte de l'ocupació de la Xesca s'hagi articulat al voltant de la seguretat.
Això és un procés que ja estava obert, per tant, no és un procés que engegui el govern actual, però bueno, al final el paper de les institucions acaba sent el que és, no? I una ocupació, bueno, doncs veiem que pel que és la inco, sigui que hi hagi allà, molesta, no?
Malgrat la situació, la Xesca es veu amb força per seguir tirant endavant el projecte i per reivindicar l'ús dels espais buits de la ciutat.
Gràcies, Marc. Des de Cugat Mèdia, més qüestions. Són molts els municipis que aposten darrerament pel reforç de la seguretat, un dels aspectes que més preocupa els veïns i veïnes. Ara, al Picat, el Segrià reforçarà la vigilància amb 2 agents municipals que sumen els 2 que ja hi treballen. I a Bonet, al Picat Ràdio, bon dia.
Bon dia. L'Ajuntament del Picat, en el darrer ple municipal, ha aprovat la contractació de 2 agents municipals. Aquestes 2 places se sumen al pla pilot de videovigilància començat el passat gener per tal de reforçar la seguretat al municipi del Segrià. Segons declara l'alcalde Joan Gilar, el Picat es troba per sota la mitjana de delinqüència en comparació amb la resta de pobles de la comarca, però la seguretat dels veïns és una prioritat.
El Picat és un municipi que no està ni per sobre ni per sota dels furs amb domicili. Estem, jo diria que es ve potser fins i tot una mica per davall de la mitja, però sí que està clar que nosaltres, per nosaltres la seguretat dels veïns i veïnes és una de les prioritats que tenim i hem tingut sempre envers la seguretat.
Recentment, el consistori s'ha reunit amb els Mossos d'Esquadra per acordar que la policia autonòmica sigui la responsable del tractament de dades que recullen les càmeres. El pla pilot de videovigilància es va iniciar a començaments d'any amb la instal·lació de diverses càmeres per controlar el trànsit dels vehicles que entren i surten de la població.
Gràcies, Ia Bonet, des del Picat Ràdio. De moment ho deixarem aquí. Això és tot.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món. Aquí, a Ràdio L'Escala, els divendres a les 9 del vespre i els dilluns a les 10.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
l'Havanera i el Camp de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cal d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Avui és dimarts, dia 8 d'aquest mes d'octubre, i això és el Més Calent a l'Aigüera, un magazín d'entreteniment que fem cada dia, de dilluns a divendres, i com sempre, com no, comptant amb la companyia de la Cristina Cantal, que se me'n va abans la sintonia que la seva veu. Cristina, bon dia, bona hora.
Bon dia. Què tal?
A prop de bé.
Molt bé.
Fatal, com sempre.
Jo ja comences amb gas, eh? Ja has obert aquí a la música.
Sí.
A tot gas.
Se m'ha anat la mà. Que aquests, a diferència de l'altra taula que teníem, que anava un xic més, costava un xic més de pujar els potenciòmetres.
Sensible, aquesta és sensible.
Aquesta està bufant.
Pots pujar-ho.
Pugen i tot. Molt bé, doncs avui... dimarts, dia 8, els dies van passant, això no té aturador.
Mai. Que no pari, eh?
Que no pots quedar en un dia, com que aquest dia m'ha anat bé les coses, m'ha quedat aquest dia durant un quant temps, eh?
Després també seria avorrit, aquell dia acabaria sent la teva rutina. Clar, vull dir, no, ja està bé que anem avançant i que hi hagin canvis a la vida.
Ens passaria com el dia de la marmota, la pel·lícula aquella que es va despertant i cada dia és el mateix. Seria curiós, eh? Saber el que te passarà durant el dia.
Ha de ser una mica frustrant, la veritat.
Home, algun dia ja se faria gràcia, el segon dia, el tercer ja no tant.
El tercer ja estàs al·lucinant del pal que em passa, estic en bucle, no?
El primer dia, ara, arribant aquí, dir això, diu, bueno, ostres, ara pujaré això, que he pujat massa la veu, ara ja no li pujaré tant, ja no li explicaré això, ja li començarem a... perquè després vindria a parlar del dia de la marmota. Estic parlant de tot això, si fóssim una repetició d'ara, d'aquest començament, amb un bucle, com dèiem. Molt bé, doncs, un dia avui, com els deia, i un dia com avui, comencem amb aquestes temperatures. 18 graus amb U.
Anem baixant a poc a poc, així silenciosament, però anem baixant, eh?
Cuidadín, 18 graus amb U.
Això ja prop de mar o a terra endins? Prop de mar.
Prop de mar, que ja fa un xic de respecte, aquests 18 graus. I a terra endins, a la Closa del Llop, 19 graus en 4.
Tenim una mica més de diferència,
sí,
avui.
Sí, avui s'ha ampliat un xic la diferència entre un lloc i l'altre. Bé, doncs aquestes són els valors, les temperatures en què comencem aquesta primera hora del Més Calent a l'Aigüera. Però també ens agrada saber, aviam què ens explica en Sergi Corral des del seu blog, sempre amb el titular que ens deixa, que ens resumeix un xic el que ens espera per aquests dies. Cristina.
Doncs mira, el titular és aquest: dimarts totalment plàcid i més càlid, dimecres de nou petit canvi a partir de la tarda. Expliquem-ho més bé, no?
Sí,
expliquem-ho
sí.
Més bé. Aquest dimarts 8 d'octubre tindrem unes temperatures màximes d'entre 24 i 26 graus i unes mínimes d'entre 11 i 13 graus. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem cel serè tot el dia amb un panorama completament assolellat, ambient més fred a primera hora del dia, però en canvi molt més agradable cap al migdia. Pel que fa al vent, garbí fluix de matinada amb marinada de migjorn de força 2-3 a migdia i tarda. Al vespre i nit tornarà a girar garbí. I pel que fa a l'estat del mar, arrissada tot el dia, tràgol de gregal de mig metre d'alçada de matinada. Per tant, bandera verda, ens podem banyar, ja ha fugit aquesta tramuntana que ens va venir a visitar, i el mar està a 20 graus amb 4.
Bé. I ja anem a dimecres, i dimecres sí que ja, veus? La Cristina només tenia dues línies per, per lloc,
sí,
diguem, per
dia plàcid.
Per cel, per vent i per estat de la mar, i com que demà hi ha canvi, vol dir que ja hi ha més línies, vol dir que passaran algunes coses. Per començar, la temperatura màxima estarà entre els 21 i els 23 graus, i la mínima entre els 13 i els 15, cuidadín, també. En quant al cel, serà de matinada i matí. Amb el pas de les hores anirà circulant núvols alts i ja a partir de migdia tarda apareixeran nuvolades. A mitja tarda les nuvolades es faran més importants i al vespre quedarà el cel cobert. Entre la tarda i el vespre no es descarten quatre gotes. En quant al vent, calma de matinada amb marinada de llevant a partir de migdia. A la tarda anirà girant a gregal de força 3-4 que es mantindrà fins al final del dia. En quant a l'estat de la mar, calma a primera hora amb marejola a partir de migdia tarda. Al vespre hi haurà àrees de maror, en tràgol de gregal de mig metre a un metre d'alçada, que això ho tindrem tant al vespre com a la nit. La temperatura de l'aigua del mar, 20 graus en 4, amb una, aquesta bandera verda, però atenció perquè, com ens diuen Sergi, a partir del vespre, no crec que ningú ara es banya al vespre, hi haurà
no.
aquestes àrees de maror. A l'estiu sí, que passen, però ara, aquesta època, banyar-se al vespre, vull dir, no... O sigui, hi ha gent per tot, no t'estranyes que hi ha algú que digui, mira, a mi m'agrada més anar a banyar de nit que pas de dia, i tant me se'n fa la temperatura que tingui l'aigua del mar. Però...
Home, normalment de nit és quan s'està millor. S'ha escalfat durant tot el dia, com sí. que fa més fred a fora, l'aigua del mar la notes més calentona. Però això de no veure què hi ha per allà sota, a mi Ai. Sempre m'ha fet angonieta, eh?
Sí?
Sí. M'hi he banyat, però a la nit també t'ho haig de dir. Sí,
sí, sí. Jo recordo...
A l'estiu, però no ara.
No, no, a l'estiu. Jo recordo una època de joventut que anaves, corries les festes majors que hi havia dels pobles,
sí.
feies un tip de ballar i de suar, i abans d'arribar a casa sempre passàvem...
Una dutxeta per arribar net a casa, no?
Una remullada al mar. Després la dutxa ja l'havies de fer a casa per treure't la sal, no? O a vegades deia, va...
Bona nit, demà hi ha més, millor, no?
Coses que passaven. Molt bé, doncs això és el que ens deixa el temps, amb aquest canvi que ens explica en Sergi demà, després veurem ja tot això com va evolucionant. I després del temps anem al nostre quiosc, i tenim ja les portades dels diaris, i avui també s'hi afegeixen les dels comarcals. Avui és dimarts, Cristina, i ens arriben al nostre quiosc els setmanaris empordanesos.
Exacte, com són l'Hora Nova i l'Empordà. Comencem, si et sembla, per l'Hora Nova, que obre, doncs, bé, amb la fotografia i el titular va lligada. Podem veure, doncs, aquí, en aquesta fotografia principal, un noi caminant amb una bici a la mà i molts cotxes, perquè precisament, doncs, estem parlant de la Fira Bo, I aquest és el titular. Una fira que tira a la Fira Bo, ven 212 vehicles i factura prop de 3,2 milions d'euros. Mm. Aquest és el titular que ens acosta l'Hora Nova, que bàsicament, doncs, tota la portada, va relacionada, doncs, amb aquesta fira,
sí.
també podem veure, doncs, el setmanari de l'Empordà, perquè, òbviament, doncs, ha estat un esdeveniment important aquesta setmana, i també podem veure aquest titular, Figueres posa Fira Bo com exemple de futur. També veiem aquí una altra fotografia, en aquest cas, doncs, amb cotxes més esportius, amb aquests colors vermells que podem veure en aquesta fotografia de portada, però també hi ha un altre titular destacat a l'Empordà, que és aquest. Més de 100 vins de la DEO Empordà obtenen l'excel·lència a la Guia Penyín 2020. Els cellers continuen treballant per entrar al mercat de Barcelona i miren preocupats els aranzels dels Estats Units. Concretament 101 vins, són els que han denotat l'excel·lència, el que suposa un 43% dels vins que s'han qualificat, i l'any passat eren 83, ara són 101, i realment, doncs, apostar per les varietats autòctones, doncs, els està portant a guanyar qualitat, i bé, com és la Guia Penyín, que és una de les guies més destacades en aquest terreny vinícola, per tant, enhorabona per la DEO Empordà.
Exacte. Sí, sí, suposo que algun dia a l'altaveu del Vius en parlareu.
I tant, i tant.
De la dimensió d'origen Empordà, perquè està ja agafant fama arreu. Molt bé, doncs això era el que ens deixava la premsa comarcal. Anem ja fins als diaris gironins.
Doncs aquest 8 d'octubre el diari de Girona obre amb aquest titular. Condemnen l'exalcalde de Mer, Joan Güell, per prevaricació urbanística. Afegeix que admet haver atorgat una llicència d'obres il·legal amb informes desfavorables. I la fotografia principal, la veritat és que és molt i molt artística. Podem veure amb unes mangueres la paraula SOS, escrita gran a terra, i cinc bombers, que és la totalitat dels que tenim per aquí a la zona, que realment doncs, els bombers estan en situació precària des de fa molt temps, han deixat de fer hores extres, precisament. Els bombers deixaran de fer hores extres. Aquest és el titular doncs, que acompanya aquesta fotografia i, òbviament, doncs, des de Girona i Figueres i també altres punts de Catalunya, però en aquest cas està centrat a Girona i Figueres, doncs, reclamen més personal per poder doncs, abarcar tota aquesta zona geogràfica que tenen per cobrir.
Sí, sí, sempre ha estat un cos molt maltratat, els bombers. Sempre han tingut algun que altre problema i això doncs, que és un cos que, Déu-n'hi-do,
la feina que fan.
La feina que fan, no tan sols de pagar focs, sinó que també altres tasques de salvament,
saps que he llegit avui?
També hi són presents.
Que la majoria de tensions que fan són per turmells trencats.
Carai.
Suposo que en llocs dolents, que per això els han d'anar a rescatar els bombers, però que els turmells trencats o regirats són un problema greu que fan moure els bombers. Bé, aquest és la portada del diari de Girona. Anem cap al punt, Joan?
Sí, però abans del punt veig que aquí també se'n fa ressò el que la notícia que donaves abans, que la guia Penyín otorga excel·lent als 101 vins de la Déu Empordà.
Exacte,
una
sí,
petita.
Sí. Home, és una notícia important que les va saber ahir, per tant és obvi que avui estigui a les portades dels diaris de casa nostra. Anem cap a l'edició gironina del Punt Avui d'aquest dimarts 8 d'octubre, que obre amb aquest titular: míting al Parlament. Ciutadans i el PP es queden sols i s'estavellen en la censura al president Quim Torra. I a la fotografia principal doncs, podem veure Lorena Roldán com doncs, es dirigeix cap a parlar i passa per davant doncs, del president Quim Torra i del vicepresident Aragonès.
I se'ls mira, i ells tampoc.
No, és una cosa mútua, eh?
I el que és la nova Arrimadas, aquesta, la Lorena. I, bueno, de fet, ja sabien que hi tenien poc a fer, però quasi el titular està molt bé. Míting al Parlament, perquè va servir més per un míting que pas per lo que venien a fer, doncs, d'intentar doncs, d'enderrocar el govern, però ho tenien molt i molt complicat. Molt bé, doncs deixem ja Girona, anem a Barcelona.
Doncs el titular de La Vanguardia és aquest: Ciutadans esgrimeix la moció de censura contra el PSC. El partit de Rivera no aconsegueix sumar el suport dels socialistes i Torra supera el tràmit sense ni tan sols intervenir en el debat. I a la fotografia principal doncs, hi podem veure les candidates generals per Barcelona de Cayetana Álvarez de Toledo i la de Ciutadans Inés Arrimadas, que van seguir doncs, la sessió d'ahir al Parlament.
Les persones a l'última legislatura a Catalunya menys populars, eh?
Sí.
I que estan aquí a veure'ls a totes dues. És que és la foto, és...
Sí, mireu-se-la, la portada de La Vanguardia, eh? Té el seu què, la fotografia que els han enganxat. La que és diferent és la del Periódico, també hi veiem a Inés Arrimadas, però en aquest cas està acompanyada d'Albert Rivera, també en la moció de censura contra Torra d'ahir, i amb aquest titular: Ciutadans inicia la campanya amb la censura fallida a Torra. Afegeix que el partit de Rivera titlla els socialistes de còmplices de l'independentisme.
Bé, i acabem ja amb el diari Ara.
I el diari Ara obre amb aquest titular: Ciutadans fracassa i no aconsegueix sumar el PSC contra Torra. La moció de censura presentada per Lorena Roldán només obté els vots del seu grup i del PP. La fotografia principal en aquest cas, canviem una mica de temàtica i podem veure els 20 anys del Liceu post-incendi. Va obrir ahir la temporada celebrant doncs, aquestes dues dècades post-incendi i doncs, podem veure una fotografia d'un dels espectacles doncs, que es devia fer ahir.
Va ser molt criticat va cremar, no, després, perquè tothom hi va posar-hi mitjans doncs, perquè de seguida el Liceu tornés a ser operatiu i va haver-hi crítiques per algunes bandes, deien, ostres, amb la falta que fa doncs, d'aquesta escola o d'aquell lloc, que tinguessin més preferència, però no, vull dir, tota la preferència, com es va cremar, doncs se la va emportar al Teatre Liceu. Que, de fet, jo hi he estat dues vegades al Liceu, una vegada a veure òpera amb l'escola i l'altra vegada a veure ballat, però això va passar abans que es cremés. No crec que jo deixés cap...
No vas fer res, eh? No, Joan, no va ser culpa teva, oi?
No, va ser temps després.
Jo hi he anat a veure el de... Ara no em surt el nom, crec que és la flauta màgica, el de Papageno, Papagena.
Ostres.
Sí? Ara, jo sí. Diria que és la flauta màgica, sí, sí. Any ossà, també, eh? Vull dir... Doncs ja va, primària, ja hi... quan feia primària hi vaig ja anar.
I anaves amb el nou liceu?
Sí, sí, en el meu cas, sí. Sí, sí, suposo. Sí, sí.
Jo recordo que va ser el mateix any, no sé per què, doncs la professora, una professora que tenia moltes bones amistats amb el liceu, ens va fer anar doncs, la temporada d'òpera, aquelles que penso que no eren d'aquestes conegudes, sinó eren desconegudes, i el ballet també, també era un ballet també desconegut, aquells que, mira, suposo que devien donar, regalar més entrades a estudiants o així, perquè almenys es veiés un xic més.
I els alumnes cap a veure. Bueno, però sí. El liceu, realment, si no s'hi ha anat, s'hi ha d'anar.
Sí.
S'hi ha d'anar, és un lloc.
Bueno, clar, no sé com està, si
conserves... Home, tu hi has de tornar, bàsicament, Joan, cap al liceu.
El que passa que nosaltres, imagina't, amb l'edat que teníem, estàvem allà a palco, ens van posar uns palcos,
sí.
I què fèiem? Clar. Tampoc era que ens interessés molt el que passava, però sí que ens interessava córrer els passadissos i veure alguns palcos, allò que quedaven oberts, que veies les senyores en allà en el...
Què fèieu, curses pels passadissos?
Sí, feien de tot. El avantpalco, diguem, els sensons amunt, els sensons avall, doncs veies allà els avantpalco allà amb el seu sopar preparat, que a elles tampoc els interessava gaire l'òpera, sinó...
El menjar, sí.
El menjar, sí, més aviat les seves coses, les seves... converses que tenien, no? I ens va sobtar, jo, aquestes dones que venen a fer aquí, si estan fent òpera, estan aquí darrere, totes molt ben mudades, allò, i tot amb el seu cava i les seves pastetes allà, vinga, petant la xerrada. Mira, veus?
Cadascú va fer el que vol al Liceu, no?
Sí, 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 sí.
Afegir que en aquesta portada podem veure també una altra petita fotografia a baix amb aquest titular. Una nena i 12 dones moren en un naufragi a Lampedusa. L'Open Arms rescata 44 immigrants que portarà a Malta. Volia, doncs, també destacar-ho, perquè realment el que està passant al nostre Mediterrani, doncs...
Déu-n'hi-do, i sort que hi ha gent com Open Arms, tot i les dificultats que els hi posen.
Sí, sí, perquè pals a les rodes és dir poc, eh?
Sí, 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 que es preocupen per aquesta gent. Aquesta gent els, sí que mereixerien que se'ls reconeixés amb un gran premi i serviria almenys perquè els deixessin fer la feina que també fan i gràcies que hi siguin, perquè si no, Déu-n'hi-do com les tragèdies i el que hagués anat passant. Molt bé, doncs amb el diari ara acabem el que és aquest repàs de premsa i és el moment de maridar-ho musicalment. I bé, avui canviem de dècada. Perquè vaig pensar, com que ja estem a la cançó del dia, ja estem a la dècada dels anys 80, doncs bé, ens avancem una dècada de cançó del dimarts.
I faràs del 90?
I faràs del 90.
Faràs de la meva dècada?
Sí, però no sé si aquesta ja... Bueno, sí que la coneixeràs, però no sé si ja havies nascut a l'any 1990.
Em quedava un anyet.
Doncs l'any 1990, una de les cançons que s'escoltava molt, amb un treball discogràfic que bé, que quasi s'escoltaven, perquè eren cançons doncs, que tot i que ell ja portava temps en el món de la música, però... Aquest àlbum el va quasi catapultar. Estic parlant de Juan Luis Guerra i 440 amb aquesta Bachata Rosa.
Te regalo una rosa, la encontré en el camino. Está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé. Si la riega el verano o se embriaga de olvido. Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Letargo de azul, un eclipse de mar, pero ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú, ay, amor. Te regalo mis manos, mis párpados caídos, el beso más.
en un gemido. Oh, oh, oh. Te regalo un otoño, un día entre abril y junio, un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo. Solo llenas tú para mí.
Pues aquesta era la cançó, diguem, que donava títol a l'àlbum Bachata Rosa de Juan Luis Guerra 440, però no va ser la més popular, perquè la més popular va ser aquella de la bilirrubina.
Oh, me sube la bilirrubina.
Aquí. Sí, doncs aquesta va ser la que se va escoltar més, tot i que Bachata Rosa, doncs també podien dir que era una de les més escoltades, però la que va triomfar va ser la famosa bilirrubina. Molt bé, que música dels anys 90, que de moment ara escoltarem cada dimarts, com la cançó del dia, sempre després d'haver fet aquelles dues seccions com són el temps i el resum de premsa. I ara, anem ja a un altre apartat. L'altre apartat que ens porta a felicitar tothom que és el seu sant, tothom que sigui el seu aniversari, també de parlar de notícies, de què passava ara fa un any, què passava ara fa cinc, el refrany, la cançó del dia i també les curiositats amb els sabies que... Molt bé, com que la Cristina té molts amics i no se'n recorda de felicitar-los pel seu sant...
No, tampoc és que hi hagi molts sants que m'hi liguin, amb els amics, però...
Això sí, ja ho veig.
De qui és el sant avui? A qui hem de felicitar, Joan?
Doncs vinga, avui és Sant Simeó, que era profeta, Sant Néstor... Ah, de Néstor encara...
Sí, encara en queda algun, sí.
Santa Reparada, ui, Santa Reparada és la... que té dedicada la petita capella a Cinclaus, no sé si... I Santa Taís, de Taís en tenim una aquí sota.
Sí.
La Taís Suez.
I és un nom...
No sé si ho celebra avui.
Comú, jo en conec més d'una, de Taís,
sí. Taís, si ens estàs escoltant...
Felicitats.
Moltes felicitats. Molt bé, doncs aquestes són la gent que celebra... Ui, els noms, més ben dit, no la gent, els noms, que avui és el dia dels seus records, si en coneixen alguna, de felicitar el conno, com també felicitar a tots els oients.
Exacte, que avui siguin el seu sant o també el seu aniversari, eh? Moltíssimes felicitats. I com sempre, doncs, anem a repassar aquests aniversaris d'aquests personatges públics, d'aquests famosos que han deixat, doncs, la seva petjada en la història i que, doncs, com que són persones també, doncs, també compleixen anys, eh? Un any rere l'altre, o sigui que...
Sí.
Tots, fins i tot en Brad Pitt, si heu vist l'última pel·lícula, tothom es fa gran, eh? Jo vaig treure aquesta conclusió.
Com vas anar a veure aquesta pel·lícula?
Sucedió en Hollywood, sí.
I vas pensar, ostres...
Tothom es fa gran, és el...
És tan guapo que era, més
què
jove...
Què ha passat amb el meu pòster del sostre?
Hi ha gent que, amb l'edat, no... No, si no es toquen o no es retoquen, si és algo exagerat, vull dir, ho porten bé, eh? Ara n'hi ha que no volen...
I és pitjor.
No volen ser vells i, bueno, ja veus com...
Després és
com
pitjor.
Acaben cada any.
Bé, doncs anem a felicitar aquests aniversaris i avui hem de felicitar a Garbiñe Muguruza, que en fa 26.
La tenista, guanyadora de dos grans slams, una d'aquestes noies, doncs que... quasi li deien que havia de ser... de moment no ho sé, perquè encara li queda tennis, que ha de ser una de les substitutes així en quant a guanyador de grans slams de l'Arantxa Sánchez Vicario. De moment, en porta dos de guanyats, que dius, està bé, perquè no és fàcil guanyar aquestes grans competicions dintre el món del tennis.
També felicitar Bruno Mars, que en fa 34.
Bruno Mars.
Oh, yeah.
Bé, d'aquests cantants que han
arrasat.
Irromput. Dintre del panorama del pop-rock, també, doncs, d'origen hispà, perquè el penso que ell es diu... Bueno, Bruno Mars és el nom artístic.
Sí, no sé com es diu realment,
sí.
Eh?
Bé, després ho mirarem.
Sí?
Sí.
Ho buscarem. Perquè també hem de felicitar a Matt Damon, que en fa 49.
es conserva bé, Matt Damon. També s'ha fet gran, però es conserva bé.
I ha fet grans pel·lícules.
Sí, com... Veus la cara, i quasi li veus la cara de com feia les primeres pel·lícules, no?
Sí, sí, sí que és cert que és una d'aquelles persones que, òbviament, tot i fer-se gran, 49, encara és ben jove, eh?
Sí,
ben jove.
Sí, 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 sí.
Però sí, sí, l'hem pogut veure doncs, en pel·lícules com L'Indomable, Will Hunting...
I tota la sèrie de Jason Bourne,
sí.
La Legada de Bourne, de Bourne, i bueno, tota aquesta sèrie d'aquell exagent de la CIA, o agent de la CIA, que el persegueix tothom i se'n surt de per tot arreu.
Pearl Harbor, gran sí, pel·lícula.
Sí, no, no, ha fet moltes pel·lícules i... És un d'aquells actors que llegia, fa temps que parlaven d'ell, doncs que no viu a Hollywood, sinó que ell no li agrada viure allà, sinó que ell viu doncs, en un altre poble així petit, retirat amb la seva família, és d'aquells que no li agraden massa estar, diguem, en el glamour d'on estan totes les estrelles amb aquelles grans cases que de tant en tant ens ensenyen, que quasi una casa d'aquella ja ocuparia... Quasi tot l'Ave Maria.
Sí, sí, quasi bé. Sí.
Però ell sempre deia que no li agradava estar allà, sinó que estava més apartat d'aquest món.
Ja sabem com es diu en Bruno Mars, eh? Realment? Sí. T'ho dic?
Vinc, vinc.
Sí? Peter Gene Hernández. M'agrada més Bruno Mars. Va fer bé el canviar-s'ho.
Sí, sí, bueno, sí. Està bé, està bé.
Hernández deixa que desitjar com a nom artístic.
Sí.
Més que res.
Sí, normalment els Fernández, Hernández, González, López i tot això, bueno, tot i que hi ha...
N'hi ha molts, i també famosos, i cantants, sí, 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 però sí, sí, almenys és diferent, no?
Sí. Molt bé, doncs aquests són els que avui celebren el seu aniversari i ja anem a les curiositats. I avui les curiositats ens porten a parlar dels òrgans. Què passa amb els òrgans? Ara ho sabràs. Atenta.
Sabies que...
El biòleg Hiromitsu Nakauchi ha anat d'un país a l'altre perseguint el seu somni d'un dia conrear òrgans humans personalitzats en animals com a ovelles o porcs. I finalment té l'aprovació per fer-ho per primera vegada. Però espera anar a poc aconseguint resultats factibles, sobretot quan necessita la comprensió pública i la seva confiança per demostrar-los que els resultats poden arribar a ser necessaris per la nostra salut. Els experiments començaran injectant cèl·lules mare pluripotents induïdes per humans en embrions de rates i ratolins, els quals hauran estat manipulats genèticament perquè no puguin fer un pàncreas. La idea és que l'embrió rosegador utilitzi les cèl·lules humanes per construir-se un pàncreas i durant 2 anys l'equip planteja veure com aquests dos es desenvolupen i creixen, monitoritzant acuradament els seus òrgans i cervells en el procés. Un cop ho aconsegueixin, passaran a fer-ho amb porcs.
Tot això va ser massa ràpid, eh? La ciència... avança massa ràpid.
Sí, però bé, ens ajuda molt, també.
Sí, 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 sobretot ara, perquè mires temps enrere, hi havia enfermetats que... impensable que hi haguessin remeis, i avui dia, quasi, veus que aquelles coses que abans no hi havia remei, la gent moria per allò, ara...
Amb una vacuna recent nascut i ja t'ho solucionen de que no ho agafis mai, eh?
Sí, 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 i sort que tenim gent que... que això, doncs que treballa perquè la nostra qualitat de vida cada dia vagi siguent millor. Molt bé, doncs aquesta era la curiositat d'avui, que ens parlava dels òrgans, i anem a l'apartat de notícies, perquè el món no para mai, sempre passen coses. I aquí ens agrada recordar el que passava ara fa un any i el que em passava ara fa 5. Vinga, Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs aquest era el titular. Alumnes de l'escola Empúries gaudeixen d'una demostració de gossos policia a càrrec de l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya. És una activitat que, a més de mostrar com treballen els gossos, busquen proximitat entre els policies i els més joves.
I així és, en parlava l'informatiu.
Els alumnes de segon i sisè de l'escola Empúries han pogut gaudir d'una nova activitat al centre. Han rebut la visita de representants de l'Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya, que han fet una demostració de com treballen els gossos a la vegada que han volgut mostrar proximitat i empatia entre aquest cos i els joves. Albert Botella, Associació de Guies Canins de les Policies Locals de Catalunya.
Doncs donar a conèixer als nens la tasca dels gossos de treball, dels gossos policia principalment, i que és el que, és el que fan. Després també ha costat una mica la tasca del que seria la policia amb els nens, treure'ls aquesta por de si fas alguna cosa dolenta t'agafarà la policia i se t'emportarà, sinó tot el contrari, si fas alguna cosa busca la policia que t'ajudarà. Llavors fer-los una demostració de gossos d'aquests nostres són de recerca, en principi de substàncies, i donar-los explicar-los què és el que fan i com viuen amb nosaltres aquests gossos i la tasca que fa la nostra associació també de guies canins.
Bé, doncs aquesta era la informació que ens portava d'aquests gossos. I jo sempre hem mirat aquells gossos que saben trobar gent i rescatar gent. Una vegada sortia un reportatge d'un gos que l'havien trobat abandonat, el va recollir i, bueno, i aquell gos sense ensenyal, doncs aquell sabia trobar, van fer una prova, allà es va amagar una, entre, bueno, una pila de runa i tot això, i sabia localitzar sense ensenyal ni ensinistral, eh? Vull dir, jo portava com una cosa natural.
Dels, és que tenen gran olfacte.
Sí, 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 de saber on era, i bueno, esclar, estava enterrat amb una profunditat que dius, ostres, déu-n'hi-do com ha pogut saber com aquesta persona està aquí.
I cada vegada més es volen utilitzar gossos també a nivell de socorrisme marí. Realment doncs, són una gran ajuda i realment s'està treballant amb això. Encara no s'està aplicant aquí, però segurament en els pròxims anys també en veurem voltant per les platges.
A part també de la gran ajuda que representen els gossos, sobretot per les persones invidents.
I tant, els pigall, els gossos pigall.
Déu-n'hi-do.
Igualment, sí, com si el gos és el teu millor amic.
Sí.
No et fallarà mai, no has sentit mai allò de posa el teu gos i la teva nòvia en un maletero, deixa'ls mitja hora quan l'obris a veure qui està content de veure't.
Ja, bueno, ja ho provaré, això.
Vigila, ja ho provaré. No diguis mai que ha sigut idea meva.
Ja ho provaré. Jo que tota la vida, és que no sé si hi ha hagut un espai de la meva vida que no he tingut un gos a casa.
Sempre n'has tingut.
Quasi sempre, sempre. Gats no, veus, però gossos... Bueno, gats sí que no m'hi corria un per... Sí, sí que m'hi tingut un. Bueno, no era pas meu, era del meu germà. Però de gossos, sempre. Molt bé, doncs això era el que passava ara fa un any. Ara anem a saber el que passava ara fa 5 anys. La notícia era que els més de 1.600 euros recollits durant la Marató d'Empúries s'han traduït en aliments que avui s'han entregat al servei local de distribució d'aliments. És previst que la propera setmana es comencin a repartir entre les famílies més necessitades. Aquesta era la notícia que es tractava ara fa 5 anys i així ho explicava l'informatiu.
1.607 euros és el que valen els productes que avui s'han incorporat al Servei Local de Distribució d'Aliments de l'Escala. Corresponen a la donació que es fa des del Patronat Municipal d'Esports d'un euro per participant a la Marató d'Empúries. Jordi Pagès, regidor d'Esports.
Des de la Marató, en totes les inscripcions, donem un euro al Servei de Distribució Local d'Aliments i aquí en tenim el resultat. Són aquests 7 contenidors que han anat molt i molt bé i que, bueno, seguirem participant de cara en pròximes edicions de la Marató i, a més, tampoc descartem fer algun altre tipus de cursa o d'activitat des del Patronat Municipal de l'Esport per poder recaudar aliments en favor dels serveis socials o del Banc d'Aliments.
Doncs bé, així us ho explicava el que aleshores era regidor, Jordi Pagès, i que també era un dels que hi participaven en aquestes curses de la Marató d'Empúries, aquests cèntims que es recollien per anar destinat al Banc d'Aliments. Molt bé, Cristina, doncs continuem, ja quasi a la part final, i ens queda el refrany i la cançó. El refrany o la dita o la frase del dia diu el següent.
La tramuntana no té abric, ni l'home pobre té amic.
Ho saps, eh? Aquí queda dit.
I la tramuntana té amics o no? Perquè aquí dalt us agrada la tramuntana.
Amics i enemics, eh? Hi ha gent que trobarà... Amb mi, si hi ha tramuntana, mal de cap, que no la puc aguantar. Hi ha altres que, bueno, que els hi va bé. Que els hi va bé. Que
treu l'humitat dels ossos, tot millor, no?
Els aclareix el cap, que els hi va bé, tot això. El que passa és que no sé si tant de tramuntana seguida agrada molt, no?
No.
Tant de tramuntana seguida, vull dir que... Un dia, dos dies, diu, l'aguantes ben, però, clar. Aquí jo hem vist, ara no, potser no tant, però jo he arribat, i gent de la meva edat, i encara gent més gran, ha arribat aquelles tramuntanades que duraven una setmana. Uf. Una llarga, eh? Vull dir que, és clar, aquí a la tramuntana ja estem tan acostumats, que a vegades la gent que ve, ostres, que ve, no sé què, com el teu cas, que la vas descobrint aquí.
Sí, 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 completament.
Nosaltres ja forma part de la vida que quasi, quasi no...
És com la boira de Vic.
Sí, 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 sí.
Clar, no sé com podeu viure amb boira, oh, no passa res.
No sé com us hi veieu.
Doncs pues mira, antiboires amb el cotxe i tranqui que a les 10 del matí ja haurà pujat la boira, no passa res.
Però seria... es trobaria potser hasta a faltar, no? Si la gent d'allà Vic veiés, si que és un dia, veiés, ostres, què ha passat avui? No,
a veure, tampoc n'hi ha cada dia.
No, que estigués un temps sense haver-hi, o un any sense haver-hi boira, és a dir, que aquí falta alguna cosa. Aquí.
Són aquells fenòmens meteorològics que no crec que agradin a ningú, però que també t'hi acostumes a conviure, sí, perquè l'ésser humà és molt adaptable.
Exacte. Molt bé, doncs la boira en una banda, la tramuntana en una altra, i altres llocs doncs, també tenen el seu. Bé, i acabem amb la cançó del dia. És la cançó que era número 1, tal dia com avui, de... aquí he posat un número equivocat, el dia 8 de... el mes de desembre...
d'octubre,
no, corrent tant, de l'any 1982. Ella li van dir que era la reina de la discoteca, la Donna Summer, perquè no havia discoteca que no es toqués un tema seu, perquè en temes així molt ballables. I també va fer una pel·lícula que es deia Por fin es viernes, que anava d'això, de discoteca. La gent que sortia el divendres a la discoteca, i ella era una noia que anaven allà, i que al final els hi falla una cantant, i les seves amigues, va, canta tu. No, no, no. Clar, el dijó que ell deia, ostres, aquesta cantana...
I en què farà aquesta noia, no?
Esclar, comença a cantar i no vegis l'èxit que té, allà, amb una d'aquestes cançons així discutades.
El salt a la fama.
Exacte. Elles a les discoteques d'aquelles de la famosa bola...
Sí, que feia llums, tic, tic, tic. Això ara encara els venen, ara ja són amb piles i automàtiques sí, que te'ls puguis posar a qualsevol habitació.
Doncs aquesta era la cançó, i amb aquesta cançó doncs, ja acomiadem a la Cristina, que ja perquè vagi preparant el que serà el far de la tarda, però sempre, sempre ens explica de què irà avui, de quins temes, quin és el tema principal que es tractarà.
Doncs avui tindrem una dona de mar, que és la Cristina Caparrós, que és una experta en experiències turístiques sostenibles al mar. Descobrirem doncs, quines propostes en fa i a veure quines ens emportem a la maleta per fer la temporada que ve a l'estiu o a l'hivern, no ho sé. Si ens escolteu, ho descobrireu.
Doncs vinga, haurem de descobrir-ho. Cristina, gràcies i fins demà.
Gràcies, fins demà.
Come out smoke.
Aquest era el número 1, tal dia com avui, el dia 8 de... el mes d'octubre de l'any 1982, la dona Summer, segurament al llarg també d'aquests anys 80, algun altre número 1 de la dona Summer escoltarem. De moment avui aquest Love is in Control. Onze i 45 minuts, i com cada dimarts la proposta que ens porta la Montse Hidalgo és els 5 cèntims, aquest espai de divulgació econòmica. Avui l'entrevistat és Julio Llorente Fillol, professor d'ICREA, i Elisabet Romero, doctora en biofísica, per parlar de les investigacions que realitzen per aconseguir combustibles i productes químics nets a partir de la fotosíntesi artificial. L'escoltem? Vinga.
Continguts en xarxa. 5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
El coneixement és fonamental per desenvolupar noves estratègies tecnològiques amb l'objectiu de produir de manera més eficient i més sostenible. Avui volem fer 5 cèntims sobre les investigacions que s'estan desenvolupant per aconseguir energies renovables en combustibles i productes químics nets a través de la fotosíntesi artificial. Julio Lloret Fillol, professor d'ICREA, què tal? Benvingut.
Què tal?
Elisabet Romero, doctora en biofísica.
Hola, bon dia.
Tots dos són investigadors principals de l'Institut Català d'Investigació Química, ho dic bé?
Sí.
Sí, sí. El instituto es bastante, bastante importante en el mundo de la química y son entre 300 y 350 investigadores, bueno, de plantilla, y 19 grupos de investigación. Y estamos a la frontera del conocimiento de la investigación química.
¿Y físicamente están a Tarragona?
Sí.
No sé si simplifico en excés si dic, per exemple, que vostès treballen per fer moure el país amb l'energia del sol, l'energia del vent, l'energia de la natura. ¿Seria això?
Sí, la idea es utilizar las energías renovables y poder hacer química con ellas. Es decir, queremos básicamente, como el sol es, o la luz solar es una de las energías más abundantes, poderla utilizar para sintetizar combustibles que sean artificiales, utilizando el CO2 y el agua. Es básicamente lo que queremos hacer es imitar a las plantas, o no, incluso mejorarlas.
Imitar a las plantas, ¿això no seria la fotosíntesi?
Sí, sí, sí. Clar, la fotosíntesi artificial es basa en la fotosíntesi natural. Primer hem d'entendre com funciona la fotosíntesi natural, com les plantes agafen l'energia solar i la converteixen en un tipus d'energia que elles poden fer servir per viure i desenvolupar-se, i agafar tots aquests coneixements per després dissenyar i construir uns sistemes artificials que facin el mateix, agafar energia solar i crear un combustible de manera eficient i sostenible.
Dit així, sembla molt fàcil, és a dir, tenim el model de les plantes, la natura, que ha sobreviscut, i la imitem, però no crec que sigui tan senzill això després desenvolupar-ho, no?
No, no és tan senzill. No, però bueno, agafem això, agafem els principis de disseny i ara podem, ja tenim un coneixement molt, molt detallat i estem en un moment que podem fer-lo servir, llavors.
En quin punt estan vostès reproduint de manera artificial una cosa que fan les plantes de manera natural?
Bueno, hi ha moltes estratègies per fer això. Jo, des del meu, amb el meu grup, el que estem fent és crear unes proteïnes sintètiques en les quals podem incorporar molècules que són les que absorbiran la llum i transferiran la llum, l'energia, i faran una separació de càrrega. Crearan una càrrega positiva i una càrrega negativa, que és el primer pas en la conversió d'energia solar a energia electroquímica. Llavors, ens inspirem en les plantes, o sigui, les plantes fan servir proteïnes, que diguem-ne que és la matriu, i molècules que són les clorofiles, que són les que realment fan la feina d'absorbir la llum i convertir-la després en una càrrega positiva i una càrrega negativa. En aquest sentit, és molt similar. El que passa que, clar, les plantes són molt complexes. Copiar, fer una imitació, és gairebé impossible per la complexitat. Nosaltres fem servir unes proteïnes que són molt més senzilles, però que ens donen l'oportunitat de controlar quan volem que aquesta energia s'absorbeixi i es transfereixi i es converteixi en la separació de càrrega.
Molta gent pot estar pensat, home, però ara ja sabem utilitzar l'energia del sol, la utilitzem i fem electricitat.
Exacto. O sea, lo que comentaba Elizabeth es el primer paso que necesitas, es esa separación de cargas, que podemos utilizar sistemas que imiten la naturaleza o incluso podemos utilizar placas fotovoltaicas. Una vez hemos realizado la absorción de la luz y la hemos convertido en un potencial eléctrico, entonces podemos utilizarla para hacer unas reacciones químicas. Entonces, básicamente lo que tienes es una parte que es positiva y una negativa y puedes hacer transformaciones. Claro, lo ideal es utilizar moléculas que tengamos que sean limpias y sostenibles. Por ejemplo, el agua. Podemos hacer oxidación del agua. Y para esto no necesitamos agua que de beber, o sea, agua que podamos beber. Podemos utilizar cualquier tipo de agua. En esta transformación, el agua la transformamos en oxígeno, electrones y protones. El oxígeno no es un problema. Y los protones y los electrones los podemos recombinar en otro sitio y hacer hidrógeno. ¿Vale? O utilizarlos para hacer transformaciones desde el CO2, coger el CO2 de la atmósfera y transformarlo en combustibles sintéticos. Eso sería ideal, porque son líquidos, los podemos transportar utilizando donde queramos. Y eso es un poquito lo que estamos intentando hacer en estos proyectos a nivel nacional, internacional y muchos grupos a nivel mundial.
Els que desconeixen com funciona la investigació no sabem si posar-li terminis o no, si vostès es posen terminis o no, si això és una investigació que ja està avançada i que veurem fruits del que estan fent aviat.
Sí, bueno, estem fent investigació fonamental, però amb una aplicació, òbviament. Llavors, jo diria que en el meu projecte jo espero tenir en 5, 10 anys alguna cosa, un sistema que ja que funcioni. Vale? Sí, que sigui capaç de fer, de crear combustibles solars.
Combustibles solars. Ara mateix, tot aquest debat de l'electricitat, de les plaques fotovoltaiques, del cotxe elèctric, de tot això, hi ha damunt la taula un problema que no sé si això també se n'encarrega amb vostès o quan investiguen han d'intentar que no es produeixi, que són la factura dels residus. Podem produir, però no sé si sabem produir prou bé com perquè no hi hagi residus i després no saber què fer-ne, no?
Sí, sí. Bueno, en realidad la idea de utilizar este tipo de estrategias es porque, sobre todo en la fotosíntesis artificial, es que nos permite obtener los combustibles del CO2 y del agua, con lo cual a partir de ahí tenemos unos combustibles, los podemos utilizar, transportarnos y luego los quemamos y hacemos CO2 otra vez. Pero al final el ciclo es neutro, o sea, todo el CO2 que hemos obtenido de la atmósfera es el que vuelve a la atmósfera. Con lo cual no estamos contaminando en principio, no estamos incrementando la concentración de CO2 en la atmósfera. Incluso podemos ir más allá, y esto está planteado en diferentes proyectos, y es si somos capaces de obtener un material de construcción que tenga una gran cantidad de CO2, entonces esto queda enterrado. Entonces podemos hablar incluso de emisiones negativas de CO2, lo cual es muy atractivo, ¿no?
Ens està dibuixant un món ideal. Vostès treballen des del món de la química i des de la societat en general hi ha una tendència a pensar producte químic, producte artificial, producte dolent. Hi ha productes químics nets?
Oh, i tant. Sí, sí. Tens tota la raó en el sentit de que la paraula artificial té una connotació negativa. Però no hauria de ser així, en realitat. Clar, que tot dius una persona artificial, vol dir que no...
Tens que no és part, autèntica.
Clar, la part natural, que és el bo, i la part artificial, que és el dolent. No és així, o sigui, nosaltres... Perquè ho fem nosaltres és artificial, però està basat en la natura.
Jo plantejava el fruit de les investigacions, no sé si a mig, a llarg termini, quan això sigui possible. Ens hem de començar a preparar per un món que fabricarà les coses de manera diferent, que produirà aliments de manera diferent. ¿Vostès canviaran tot això?
Bueno, nuestra investigación en realidad es muy fundamental y muy básica. Somos vamos a aportar una pequeña cantidad de conocimiento dentro de todo lo que hace falta, todas las tecnologías que hacen falta. Pero si me preguntas cómo veo el futuro, entonces yo creo que veo un futuro bastante prometedor en ese sentido. Sabemos cómo realizar muchas de estas cosas ya. El problema es cuestiones de eficiencia, cuestiones de utilizar materiales que sean sostenibles, es simplemente refinar con lo complicado que es esto, ¿eh? No quiero dar la impresión de que es algo sencillo y algo trivial, pero sí, sí, o sea, podemos plantear una hoja de ruta de lo que nos hace falta. Lo que hace falta es apoyos para que esto salga adelante.
Els hi fa molt de cas. No sé si són administracions, empreses... vostès són un grup internacional, treballen... Avui dia s'investiga de manera molt àmplia i molt global i això està aportant molt coneixement i molta més rapidesa a l'hora de posar en pràctica tot el que s'està descobrint. Però jo no sé si tenen el suport que voldrien... Els hi agradaria algun altre tipus de suport? Potser el suport social de la gent que no saben que estan vostès en una part de Tarragona investigant, per exemple.
Sí, tant, clar, necessitem el suport de la societat en general, però per això també nosaltres el que hem de fer és venir a llocs com aquest per explicar-nos, perquè si no ens expliquem no ens entendran, òbviament, no?
Por ejemplo, te puedo dar un ejemplo de proyectos en los cuales estamos involucrados. O sea, mi grupo de investigación, nosotros también hacemos temas relacionados con la fotosíntesis artificial intentando dar un paso más allá y producir no solo combustibles, sino productos químicos limpios. Pero además estoy involucrado en un proyecto, que es un proyecto internacional, que se llama ALIF, que es una hoja, ¿no? Entonces, es un proyecto muy grande, es un proyecto que tiene una financiación de 8 millones de euros, somos 13 partners... Y en el ICIC somos tres grupos de investigación. Está coordinado por un grupo del ICIC, que es el grupo de José Ramón Galán Mascarós, y también está la profesora Nuria López involucrada y mi grupo. Entonces, la idea de este consorcio de gente y de grupos de investigación es generar lo que se llama una hoja artificial. Es un concepto en el cual la idea es tener un prototipo funcional que pueda ser capaz de absorber la luz y transformar el CO2 en combustibles. Estamos en el tercer año, nos falta un año para terminar el proyecto, tenemos un prototipo básicamente funcional y esperamos ver cómo evoluciona durante este último año y poder hablar un poquito más de las eficiencias que hemos visto.
¿Las empresas els esperen a vostès amb els braços oberts? Són reactives al que puguin descobrir, analitzar o trobar? O...
Bueno, esperem que sí. Ara, jo, en el meu cas, estic en una fase inicial, llavors encara no tinc un dispositiu que es pugui fer servir, no? Però en un futur jo espero que sí, que això es pugui comercialitzar i hi hagi empreses interessades en també en donar suport amb la seva experiència, no? Perquè necessitem també la part d'enginyeria i la part de final de com fer servir aquell dispositiu, com construir-lo més que fer-lo servir.
Amb el que vostès investiguen i altres col·legues seus els estan investigant, tant que s'està parlant d'aquesta emergència climàtica, com veuen d'aquí un temps, no sé, el nostre entorn, el seu entorn laboral, el voltant seu, que és una de les zones, per exemple, on es concentra més producció química de Catalunya?
Bueno, esperem poder canviar el model actual i deixar els combustibles fòssils per combustibles solars, llavors que tot això, bueno, coses que veiem allà en el nostre paisatge que no ens agraden gaire, desapareixin, i puguem tenir sistemes inspirats en la natura que siguin això, nets i no contaminants. Jo crec que en 10 anys això és possible.
Sí, en ese sentido hay un proyecto a nivel internacional, a nivel europeo, que es el proyecto Sunrise. En este proyecto son 20 partners y es un proyecto que en principio es una hoja de ruta en el cual se plantea cuáles son las bases para que esto sea posible en 10 años, ¿vale? O sea, la idea es juntar a todos los expertos a nivel europeo y que piensen sobre este tema y cómo lo podemos llevar a realizar. Y no solo me refiero a la parte científica, sino también a la parte social, a la parte política y a la sociedad, bueno, y llegar a todo el mundo, a que sea un proyecto transformador.
Julio Lloret Fillol, Elisabet Romero, investigadors principals de l'Institut Català d'Investigació Química. Moltíssimes gràcies i molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Muchas gracias.
5 cèntims.
El més calent a l'Aigüera.
Bé, era Montse Hidalgo amb aquests 5 cèntims amb el Julio Llorente Fillol i l'Elisabet Romero, que ens parlaven del tema d'avui, la manera d'aconseguir combustible i productes químics nets a partir de la fotosíntesi artificial. I amb